Benvinguts i ben trobats, amics oients del programa Fem Dissabte. Avui parlo de Cosme Vidal Rosich, d'Alcover, escriptor poeta que es feia dir aladern. Aladern, que vol dir arbust menor similar a les alzines de Carrasca. Aquest renom, a l'inrevés, i és un acudit meu, es pot interpretar com a enreda-la. No t'enredaré, sinó enreda-la. Home com d'altres que sorgeix entre les grans minories de la nostra terra. El poeta d'Alcover coneix l'escriptor de Falset, Ricard Català Marçal. Un intrèpid home xerraire, com puc llegir els llibres i publicacions consultats. 9 llibres. Emprenedor i somniador, els dos, van viatjar plegats, l'home de Falset i ell, a València i a Madrid, per tal d'aprendre l'ofici d'impressor. Els dos i amb d'altres fundaren a Falset la Biblioteca Modernista de curta durada. Ai, Alader és... no es tanca amb les seves concepcions de la societat propera i col·labora amb la publicació de Justícia en Madrid, l'Autonomia de Reus i Francolí de Tarragona, amb diferents etapes. Un fet que fa pensar en la realitat actual, on els... es pot pensar que a la península ibèrica d'obrir-se en publicacions col·lectives, més aviat aquest parany, aquesta situació ara és tancada, està parat, està estancat. Aquesta realitat que vivim ara. Alader ingressa al Partit Radical de la Rouge, 1909. L'anticlerical moviment que no llueix pels seus exemples amb aquesta persona, precisament. Mireu què deia, i s'està escrit: menjo pa i sardina com vosaltres, ens deien, que deia la Ruix. En canvi, freqüentava els grans hotels, es feia el proletari, i exemples, no direm noms, que tenim avui en dia amb unes altres circumstàncies. Abans del 1909, el 1896, tenim avui, amb el company Josep Maria Roig-Rom, que els hi donarem ara a conèixer, i esperem que us agradi.
Aquesta explicació de Cosme Vidal Rosich, a l'Adern, que us faig, sobretot m'ha sorprès les cartes que va enviar a Unamuno, i les respostes, ja sabeu que la família va dir que les estaven investigant perquè no troben les respostes de l'escriptor catedràtic de la Universitat de Salamanca al moment que Alader escrivia amb ell. Són cartes molt interessants. I aquest programa les he reproduït, algunes d'elles. I ara... havia pensat que una poesia de l'Alader, d'Alcover, les pogués dir Josep Maria Roig-Rom, que ell i jo hem fet ja algunes coses, sobretot amb el grup de Vaneres, de fa molts anys, tantes i tantes coses que han fet, i ell, que n'ha fet tantes i en farà, que havíem pensat de que a Ràdio Falset escolteu una de les poesies de l'Alder, que és La barca vella, quan vulguis.
Captant, un pobre vell baixà a la platja i mirà abandonada allí a l'arena una barca que dies i més dies, resistint a l'onada, se feu vella. Ets un mirall, digué, de ma persona, tu, que lluitant 100 cops amb la tempesta, com gavina volant cap a la platja, dels mariners salvares l'existència. Mentre que fores bona per combatre contra la mar, patró tinguera sempre. Més avui, que et rendeix l'embat de l'ona, sobre la platja et deixen fet estelles. Jo també vaig combatre mentre jove contra la mar de la vida, mar immensa. Més ja vell i sense forces, inservible, se'm llença igual que tu, sobre l'arena.
Gràcies, Josep Maria. Miquel Ventura Balanyà, de Reus, per cert, professor d'anglès a Madrid, curiosament, amb un temps. Un de la colla de la llibreria de l'Alader, al carrer de Jesús, de Reus. L'Alader diu, no fou com un soldat. Això ho diu Ventura d'ell. No va tirar cap tret. No va votar mai en cap classe d'eleccions, ni tingué tampoc cap cèdula. A l'heretà no va pagar cap classe de traspàs de finques, ni legalitzar res, tampoc en cap ocasió feu testament. Collons, permeteu-me, m'ha sortit així. Ni disposar de diners a cap banca. És aquell arnús d'aquella època, no? Era un anarquista, vital. Ara seria un espècimen difícil de trobar en les regles de certes sigles. No dic res més. Em fa curiositat de saber que l'Ader fa diverses cartes a un Amunó. Mira que jo em conto pels llibres consultats i les publicacions que porto 2 mesos, ne conto 7 de cartes, quan un Amunó era catedràtic de la Universitat de Salamanca. L'Ader escriu a un Amunó amb cartes dient ho faré en castellà, però també ho traduiré al català. Monsenyor mío y genio escritor, lo sometent, abierto siempre a todas las ideas e ideales humanos y de verdadero catalanismo, en el número de ayer se honra a reproducir a nuestra lengua su magnífico artículo titulado Muera Don Quijote, inserto en el número 3 del periódico Vida Nueva de Madrid. L'Ader torna a escriure en castellà a un Amunó. Aquesta vegada tradueixo. Espero traduir el millor possible. No sóc un entès. Tinc amb vostè l'opinió de ser un home d'acord i bona voluntat, i per un escriptor geni i batallador. Em causa gran sorpresa cada vegada que veig incert els seus treballs en la llengua i en la premsa d'un poble quasi absolutament oposat al geni de vostè. Vostè, dins la literatura castellana, és un veritable merla blanca. Vostè s'hauria de trobar entre els seus companys de la noble terra i esforçada Biscaia, o entre nosaltres, els catalans, combatent al costat dels seus correligionaris, el geni quijotesc, ensenyoritzat totalment del centre d'Espanya, que és avui la genuïna personificació oficial d'Espanya, de l'Espanya contemporània. Aquí i allí seria vostè que podria batallar amb la seguretat de que els seus treballs obririen molts profunds forats, escletxes, amb la ruïnosa fortalesa, amb les cavalleresques aventures del respectuós Quixot, que resta encara potent a la nostra desgràcia, a pesar de la gran obra de Cervantes, 26 de juny de 1898. Penso jo que l'Eder, això ho penso jo, deuria saber que un homo no, al meu entendre, d'avui, s'esforçava en saber el desmembrat territori d'Espanya, que ell tenia diverses finestres obertes, però que va lluitar sempre també pels valors de germanar totes aquestes diversitats, respectant sempre no la unitat del país, sinó la diversitat amb la germania dels pobles. Entenc que Unamuno tampoc calia que pensés com a l'Eder, ni molt menys. I és això. Per mi Unamuno era un respectuós home de les diferències, però que tenia com a principi el respecte a el que jo en diria particularment l'estat ibèric, la península ibèrica. Unamuno va estar, diuen, tres vegades a Catalunya, entre 1897 i 1916. Va rebre, segons la seva família, els descendents, més de 2.000 cartes des de Catalunya. Les cartes d'Unamuno, de fet, adreçades a l'Eder, en el llibre de Pere Anguera, Carles Bastons, Joan Cavaller, Jordi Ginebra i Magí Sunyer, aquests autors escriuen que les cartes d'Unamuno a l'Eder no es troben, i la família, a través de Lluïsa Barber, així ho testifiquen. L'Eder també escriu a Unamuno dient: sento, per altra part, que no sempre en tot vostè està al nostre costat. En tot vostè no està al nostre costat, segurament per estar mal informat. I els periòdics de Catalunya els importa un comino la sort de tot el que sigui Catalunya. Encara més, desprecien tot el que és espanyol i s'alegren de les desgràcies d'Espanya. Poc més de 100 anys després, ara avui, sembla que les coses molt diferents s'hi assemblen una mica. Aquest Eder és terrible. Tradueix a Ibsen, però fixeu-vos, del francès al castellà, 1891. El 1893 estableix un negoci a Reus de venda de paper per un comercial d'Alcover sense gens d'èxit. Els negocis no els hi van gaire bé. El 1897 la impremta llibreria regional al carrer de Jesús, de Reus, on hi havia aquella tertúlia tan important, publica El Sometent, un pòsit anarquista, anticlerical, on el fill de Güell i Mercader, Hortensi Güell, s'hi aplega. Màrius Ferrer, Puig i Ferreter, Antoni Isern, tots van allí. I allí hi ha un brugit, un brou molt bo. Anarquisme i el fil de l'anticlerical amb el catalanisme unit fa un pòsit curiós, sense veure les parts catalanista del catalanisme que trenca bases, potser sense voler, del internacionalisme proletari. Neix aquí el que serà aquella realitat. El radicalisme catalanista trencarà principis e ideologies internacionals, malgrat tot que asseguraven el progrés, que s'havia obert amb els temps i deixava buit la fraternitat obrera, tancat amb els localismes. Això sí que puc percebre, almenys la meva percepció, no? Aquí tenim una poesia que dedica a Ricard Català, el seu amic de Falset. Jo he volgut trobar aquesta poesia que diu a molts: vosaltres que, reparats entre dos coixins de ploma, llegiu novel·les d'escric avui passades de moda. Vosaltres que sols llegiu en llibres de flors i aurores, on moren d'amor amb aimants, que morts i tot en raonen. Què creieu? Existeix el cel perquè viviu amb la glòria i doneu mercès a Déu perquè feu la vida bona. Si les mans, si a les vostres mans mon llibre us ve, al femer llenceu-lo, prompte, vos podria atacar els guants. I no estaria bé aquesta cosa. A l'Ader, amb els dibuixos d'alguns amics seus, es veuen barba, gorreta, de vegades sombrero, dibuixos d'Ignasi Vidal, descobreixen aquest home del romanticisme i esperit del gent del llamp, en l'autor que mou Barcelona, des de Barcelona, passant per Reus i tornant a Sitges, canviant sovint de domicili. Els Vidal Rosic, en la seva arrel, arrenca a Vila-rodona el 1830 i l'altre cognom de la mare, Alcover. El 2 de juny de 1904, l'Ader diu: jo treballo molt per la nostra pàtria i nostra literatura, però aquesta terra és molt desagraïda i no confio gens en que m'ajudi amb la meva obra. La revista de Languedoc, 1905, entre Tolosa i Barcelona, són 10 números. Tot comença i acaba, acaba de vegades breu. El 1906, Catalònia, dirigides per Joan Lader, la revista literària d'Occitània, és un intent de propagar el català entre Múrcia i Loira, de França. Els cognoms catalans al Regne de Múrcia són abundosos, però fa molts segles que la llengua i els besavis l'havien d'alguna manera perdut. No del tot, és clar, es va perdre del tot. Unir les terres catalanes amb les de Oc era una feina d'ideal que mai es va perdre en el seu intent en diferents èpoques. Però Teodor Llorente, a la il·lustració catalana, és una de les aportacions des d'un punt de vista germànic, Germania, diríem així, a l'amistat catalana de les terres valencianes, però sota un regionalisme evident, més planer, una mena de germanor en la que diem germanies, però lluny del concepte encara amb bolquers del que diríem en un futur els Països Catalans. Aquí ve l'esclat més fort per mi. M'ha estat difícil de trobar aquest 1909, aquesta, la setmana tràgica que l'Ader, malgrat tot, encara que sigui Reus, en aquella època, amb divergències, amb foment local i vinculat, perquè ell ho va voler, amb l'arrogisme, no li deu ser gens estrany el moviment de la setmana tràgica. La premsa i les publicacions escriuen els fets. Però com sempre, i en totes les èpoques, hi ha qüestions, algunes, que no surten a la premsa. Com ara avui. Diguem així, silencis, complicitats, n'hi havia, n'hi ha i n'hi haurà. La setmana tràgica, a Barcelona, sobretot, contempla, com altres llocs, que els fills de famílies riques poden comprar la redempció del servei militar. I els demés, pares amb fills inclosos, per decret són enviats a la guerra a Melilla. Això és un dels detonants d'aquesta setmana tràgica. Els polítics, alguns, a Barcelona, són parapetats a l'Ajuntament. Veus, les poesies no és que serveixin per cremar. Ja hi ha gent que es crema per dins. Crema d'esglésies. L'enemic és l'església. Diuen, escriuen, pensen. I els poderosos, la burgesia, els hi cremen els escolapis, el convent de les Jerònimes, els maristes a Barcelona. A Barcelona se li diu la rosa de foc. Però les dones tenen un paper important. Maria Llopis Verger, la 40 cèntims. L'Enriqueta Esteller, la valenciana. Alguns murcians que havien arribat a Barcelona en aquella època. Josepa Prieto, la bilbaïna. I altres. L'Enriqueta Sabater, la llarga. La terna qüestió, sempre durant més de 100 anys, tot moviment ha de sorgir de Catalunya. Sempre ha de ser Catalunya la que doni la cara a través dels poetes, tant que els estimem i els interpretem cadascú a la seva manera, perquè som lliures. El lligam possible amb la resta de la península ibèrica té un futur que a través dels poetes no puc adivinar, però anem llegint, anem aportant coses d'aquella època, d'aquest valent Cosme Vidal Rosich a l'Edern. Fins la propera, amics.